Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lourdes Ciuró, exconsellera de Justícia, demana al govern que actuï contra les ocupacions delinqüencials i recorda la seva successora, Gemma Ubasart, que tant ella com l'exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera, van impulsar una reforma de la llei que contemplava que els veïns d'un pis ocupat poguessin instar el desallotjament si s'alterava la convivència. Bona tarda, soc Carlos Losada i l'extitular de Justícia ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que molts alcaldes, tal com s'ha vist aquests dies a Premier de Mar, al Maresme, se senten impotents i desemparats legalment davant la xacra de les ocupacions. Ciuró demana al govern de Pere Aragonès i a la consellera Ubasart que estiguin al costat dels ciutadans amb aquest greu problema i que donin als alcaldes eines per actuar i restablir la convivència. Amb l'exconsellera Ciuró ha parlat aquest matí la Yolanda Canales.
Lourdes Ciuró ha deixat clar que a Catalunya hi ha un problema greu amb l'ocupació il·legal i sobretot la delinqüencial, que sovint genera problemes de convivència amb els veïns i de seguretat pública. Per fer-hi front, la llavors consellera de Justícia va presentar una bateria de mesures legals per a donar resposta a les inquietuds d'alcaldes i de veïns. Així, per exemple, es va proposar modificar el llibre 5è del Codi Civil Català perquè els ajuntaments i les comunitats de veïns poguessin demanar el desallotjament de l'immoble ocupat il·legalment si el seu propietari no ho havia fet. I també reformes a la Llei de l'Habitatge de Catalunya perquè un cop recuperades aquestes finques es poguessin destinar a habitatge social. En paraules de Ciuró, es tractava d'una operació rodona perquè donava també resposta a les persones que necessiten una vivenda. I no només això, sinó que els alcaldes tindrien instruments al seu abast per fer front a aquesta problemàtica i no haurien de recórrer, com ha estat el cas de l'alcalde de Premià de Dalt, que tot i que ha fet marxa enrere, va contractar els serveis de l'empresa de Desocupa.
I els alcaldes i alcaldesses, amb aquesta reforma que nosaltres proposem, permetria actuar de forma diligent i emparada amb la llei per tenir una resposta efectiva. Saps? Això és el que donàvem. I llavors, a l'alcalde o alcaldessa que no volgués fer servir aquesta eina, doncs no és una obligació, és una eina que es pot fer servir o que no. Però qui la volgués fer servir la tindria a disposició seva, no?
Però què passa perquè Catalunya sigui el paradís de l'ocupació a Espanya? D'una banda, diu Ciuró, s'ha de tenir en compte la reforma del 2012 que permet desocupar per la via civil, però topa amb la lentitud de la justícia. Però també ha apuntat cap a aquells que fan un discurs que emparen aquest tipus d'ocupació quan s'ha de protegir qui no té vivenda, però també qui la té.
S'ha de donar sortida al greu problema de l'habitatge perquè realment les persones que tenen més dificultat a accedir-hi puguin tenir aquest suport de l'administració per poder adquirir un habitatge. També és cert que no s'ha fet un discurs clar en el sentit de dir que s'ha de protegir l'habitatge i garantir el dret de l'habitatge de qui no en té, però també de qui en té. Les polítiques d'habitatge no poden estar a la mà del primer que arriba i el primer que ocupa.
Ciuró ha recordat que hi ha un mandat parlamentari que insta el govern a prendre mesures per acabar amb aquest tipus d'ocupacions il·legals.
I què diuen des del govern? Doncs la portaveu Patrícia Plaja acaba de confirmar que les mesures que havien pactat Ciuró i Cervera han quedat per ara aparcades. Hi ha una nova consellera, ha explicat, i el tema de les ocupacions ha passat a mans del Departament de Territori, Sergi Torr.
Sí, del conseller Juli Fernández i del seu equip, i això provoca que tot hagi de començar de zero. La portaveu Patrícia Pleja sol admet treball previ de les conselleres de Junts, Lourdes Ciuró i Violant Cervera, i confirma retards.
Hi ha feina feta, però no està enllestida, no del tot encara, i si està, si segueix treballant. No és senzill i cal tenir en compte que no podrà ser immediat, entre d'altres coses, perquè hi ha hagut canvis competencials en aquesta matèria. Per exemple, si el tema d'habitatge fins al canvi de govern depenia de Drets Socials, ara ha passat a dependre de Territori.
Mentre el govern de la Generalitat insisteix en la reforma del Codi Penal del delicte de sedició abans d'acabar aquest any, ho desvincula de possibles i futurs acords pressupostaris a dos bandes i ho lliga amb pactes previs amb el govern central i en la necessitat que es Espanya homologui les condemnes de sedició amb altres països europeus, que són inferiors. Plaja demana discreció i diu que l'Estat sap el que ha de fer i no concreta les demandes del govern. També el govern ha aprovat un decret de llei per injectar 396 milions d'euros al pressupost de la Conselleria de Salut. Ha de buscar acords parlamentaris en un període d'un mes i està convençut que hi haurà una majoria que aprovarà aquesta injecció econòmica per la Conselleria de Salut.
5 minuts, 2:45, temps ja per l'hora de serveis. La previsió del temps del Moisés Camuñas, com sempre. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda.
Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals de núvols mitjans i alts predominant al cel, amb cels més ennuvolats a zones del Pirineu Occidental, i a últimes hores es formaran intervals de núvols baixos a punts del litoral, sense descartar també algun banc de boira. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a zones de l'interior i són més baixes al litoral, amb màximes de 29 graus avui a Lleida, de 28 a Girona, de 25 a Barcelona i de 25 també a Tarragona. I si ens referim al vent, predominarà la component sud durant aquesta tarda i augmentarà la seva intensitat al litoral de Girona, i també tindrem algunes ratxes molt fortes a cotes altes del Pirineu de Lleida. Si parlem ara de demà dimecres, tindrem ambient assolellat menys a zones del Pirineu Occidental, allà amb més nuvositat, i al matí i a últimes hores no es descarten núvols baixos o bancs de boira a punts del litoral i del prelitoral. Per últim, les màximes demà seran de 30 graus a Lleida, de 30 també a Girona, de 27 a Barcelona i de 25 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. És cert que hi ha poc volum de trànsit en general i, a més, i afortunadament no tinc constància de cap gran incidència que ens pugui complicar la situació, ni avariats ni accidents que ens dificultin aquest trànsit. Per tant, pel que fa a la xarxa viària, vies que envolten Barcelona, fins i tot a les seves rondes, a aquesta hora parlem de circulació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Durant dues hores, entre les 9 i les 11 del matí, ens hem quedat sense poder comunicar-nos a través de l'aplicació més utilitzada, que és WhatsApp. Ha estat una caiguda a nivell mundial i en aquestes dues hores ha estat impossible enviar ni rebre missatges, i tots ens hem afanyat a buscar solucions d'urgència per continuar podent conversar. Alguns han descarregat altres aplicacions i d'altres han optat per opcions que ja tenen descarregades. La Clàudia López ha sortit al carrer i ha preguntat doncs, com ens hem organitzat durant aquelles dues hores.
Doncs sí, la incidència ha afectat a 2.000 milions d'usuaris. Alguns d'aquests han començat a experimentar errades en l'enviament de missatges cap a les 9 del matí.
La verdad es que estaba escribiendo en WhatsApp y no se habían enviado los mensajes. He enviado a otra persona, a mi hermano, y tampoco. Digo, así que luego digo, bueno, imaginado que esto se ha caído.
Hi ha qui ha optat per trucar a la seva companyia telefònica per preguntar què succeïa.
Ya, yo he llamado a la compañía y me han dicho que era cosa de WhatsApp. He pensado a ver si son los datos de mi móvil, pero no.
Alguns usuaris asseguren que la situació els ha transvalsat en un primer moment.
He de dir que, desgraciadament, m'ha creat com una mica d'estrès de, hòstia, ara no em puc comunicar, si m'han enviat alguna cosa. Bueno, et genera una necessitat i una dependència que no t'imagines que tens, no?
I d'altres directament han optat per buscar aplicacions alternatives.
Trucar per telèfon, Instagram, Telegram, altres aplicacions.
Un portaveu de Meta, l'empresa matriu de WhatsApp, ha declarat durant l'aturada que treballaven per restaurar l'aplicació tan aviat com es pogués, però sense transcendir el motiu de l'aturada. Cap a les 11 del matí la connexió s'ha restablert.
I ara ja la normalitat és total i tots podem tornar a conversar a través del WhatsApp, que, com et deia al començament, és una de les aplicacions més utilitzades a dia d'avui. I a aquesta hora sempre ens agrada explicar-te doncs, bones notícies, com la que ara et comentem. L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat amb èxit el primer trasplantament renal a Espanya a un pacient de 90 anys i que tenia una insuficiència renal crònica. El pacient està en fase de recuperació i amb molta millor qualitat de vida, i des de l'hospital reivindiquen que una edat avançada no ha de ser ni molt menys un obstacle per fer qualsevol tipus de trasplantament. És així, Yolanda?
Sí, perquè hi ha gent com l'Agustí, que així es diu aquest pacient, que són actius, no tenen cap patologia de base i que, a més, amb el tractament que estaven seguint, en el cas de l'Agustí, la diàlisi, li estava traient qualitat de vida. Amb aquesta situació ha estat 5 anys i 3 mesos. Abans del trasplantament, com dèiem, era un home molt actiu, li agradava viatjar, però es va trobar més cansat. Els metges, en una de les revisions, li van trobar uns nòduls al ronyó que, en tot cas, no havien de provocar-li una complicació greu. L'Agustí va tenir sempre l'esperança de que li poguessin fer el trasplantament. Va estar 4 anys en llista d'espera fins que va arribar la gran notícia. Ara es recupera de la intervenció i ja pensa en fer vida normal.
Em trobo molt millor ara que fent diàlisis. A mi em condicionava molt el no poder viatjar. I ara sí que podré viatjar. Aquest trasplantament no sé si m'allargarà la vida, però mentre visqui tinc una qualitat que no tenia abans.
Els metges del Clínic creuen que el cas de l'Agustí pot obrir llum per a pacients que es troben en situacions similars, gent que està bé de salut però que té una certa edat. I per què no s'ha de trasplantar si està bé? És el que es pregunta el doctor Vicenç Torregrossa, el nefròleg que segueix la recuperació de l'Agustí i que explica que hi ha donants d'edat més avançada que potser no serien els més adients per a gent jove, però per què no per a receptors ja de certa edat?
Si tenim donants que són anyosos, podem aprofitar-los per a receptors que també tenen certa edat. Llavors són donants que si no, bueno, probablement ens ho pensaríem per a gent més jove. Llavors estem beneficiant a possibles receptors que d'altra manera no tindrien possibilitat.
Des del 2000 fins al 2021, el Clínic ha fet més de 2.600 trasplantaments renals. D'aquests, 88 s'han fet a pacients de 75 anys o més i, en concret, 15 a persones de 80 anys o més.
Una altra bona notícia, ara des de l'àmbit econòmic, SEAT rebrà prop de la meitat dels ajuts del PERTE del cotxe elèctric amb 397 milions d'euros de la primera convocatòria de la línia que busca electrificar la indústria de l'automoció. El hub de descarbonització que opta a reindustrialitzar la planta de Nissan a la zona franca serà el tercer amb més recursos, amb 107 milions d'euros assignats, al 12,2% del total. La publicació definitiva arriba després de setmanes de crítiques per part de Volkswagen pel retard en la resolució. El grup alemany va avisar que les inversions de 10.000 milions d'euros al projecte Future per electrificar Martorell, Landaven i la gigafàbrica de bateries de Sagunt no poden tirar endavant sense aquest impuls públic que avui s'acaba de concretar. I d'altre costat, s'allarga la vaga de la recollida d'escombraries a Sant Sadurní d'Anoia i 5 municipis més de l'Alt Penedès. Arriba ja el dia 19. La vaga afecta uns 22.000 habitants i molts es queixen de les muntanyes de brossa que s'acumulen als carrers amb la pudor i les mosques que això comporta, sobretot amb la calor que fa aquestes setmanes. La Pilar gestiona un restaurant a Sant Sadurní i li ha explicat al Guillem Campàs els problemes que li està suposant aquesta vaga.
Malgrat la recollida de xalles que hi va haver divendres passat a Sant Sadurní d'Anoia, la situació és del tot desagradable, ja que amb el pas dels dies es torna a omplir. Hem parlat amb la Pilar, propietari del restaurant Joan Marina, que ens explica com es veia el poble la setmana passada abans de la recollida.
Feia molta pena perquè veies una gran quantitat de bosses d'escombraria. Patia jo per la gent que va amb cotxets, cadires de rodes, és que no podia passar per les voreres perquè estaven totes plenes de bosses d'escombraries.
El procediment de llançament de deixalles per part dels establiments és complicada, ja que n'acumulen a l'interior per poder transportar-les a punts de la localitat on no causin excessives molèsties.
Nosaltres tenim sort que tenim un gran magatzem i les podem tenir un, dos dies, tres, però clar, és una mala feina perquè genera mosca, genera males olors.
El següent pas en el procés de llançament d'escombraries és transportar-les a uns contenidors gegants que va facilitar l'Ajuntament, però els treballadors en vaga els demanen no utilitzar-los.
Tu vas a dipositar les deixalles allà i et trobes els treballadors de l'empresa que estan de vaga i et diuen que no ho pots llançar dintre dels contenidors, que ho has de deixar a fora. Perquè ells no volen que hi hagin aquests contenedors.
La caòtica situació que viuen els veïns de Sant Sadurní d'Anoia és del tot inusual i només esperen que acabi el més aviat millor, tot i que entenen les dificultats d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i l'empresa Presero.
Senyor Tonamaig, que és l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, la vaga d'escombraries que afecta Sant Sadurní, el seu municipi, 5 municipis més de la comarca de l'Alt Penedès, 15 dies ja d'aquesta aturada, crec, més o menys. Com estan els carrers de la seva població a hores d'ara, senyor Amat?
Portem 19 ja, pràcticament.
19, Déu-n'hi-do. M'havia descomptat, doncs.
Sí, sí, portem 19 i la vaga, doncs, lògicament, amb tants dies d'acumulació, doncs, ha provocat uns problemes de salubritat que ens van fer que la setmana passada tinguéssim que fer un decret per respectar la salut pública a tot el municipi i certes zones s'han doncs, tingut que netejar per evitar mals majors que podria produir el tema d'aquestes brosses que es van descomponent pel mig del carrer.
Crec que els serveis mínims s'estan incomplint, no? I per això hi ha aquestes acumulacions de brossa pels carrers, no?
Sí, s'han incomplert reiteradament des del primer dia. Ja he dit diverses vegades també que els serveis mínims de la manera que estaven declarats en aquest 50%, sense especificar quin dia, què es recollia, què deixava de recollir, produiria que el que està passant, doncs que no s'estan complint. Si tothom a casa seva ha vist perfectament de que deixes la galleda i no recull cap dia, i allò que s'ha estat fent proves en una setmana no s'ha passat a recollir res de res. Mm. Vull dir que, per tant, depèn de la zona, està més afectada, depèn del carrer, algun ha passat algú, ha tingut la sort que li ha passat algun dia, però sí, se segueixen incomplint tots aquests aquests serveis mínims, que per això hem demanat ja reiteradament al Departament de Treball que canviï aquest decret, perquè aquest decret no s'està complint.
No funciona.
No funciona, i al final hi ha un problema de salut, doncs que hem d'actuar. Com he dit des del principi, respectant el dret de vaga dels treballadors, el seu dret, evidentment, els poden exercir, però també com a responsables ens toca, i tenim informes de salut pública, com és el cas del nostre tècnic de salut i el tècnic de salut de la Generalitat, que ens deien doncs, que la situació s'estava greujant i ja no es podia esperar més, doncs lògicament hem tingut que actuar.
Si no ho tinc mal entès, ahir va haver una reunió entre l'empresa i el comitè d'empresa, els treballadors, no hi ha acord i crec que s'ha demanat al Departament de Treball que faci seure les dues parts per arribar a una entesa, perquè s'acabi aquesta vaga. Hi ha alguna cosa concreta, senyor alcalde, sobre això ja?
No, de moment, el divendres vam tenir una reunió aquí a l'Ajuntament de Sant Sadurní, on vam emplaçar a totes les parts, empreses, mancomunitat, ajuntaments i treballadors que reunissin per veure, intentar trobar la solució el més ràpid possible. I va haver-hi el compromís de que el dilluns, tan aviat com poguessin, el dilluns es reunirin al Departament de Treball, es va transmetre al Departament de Treball, però per les últimes notícies que tenim, ahir no es van poder reunir i estem a l'espera de que en el dia d'avui, a veure si es reuneixen o entre avui i demà, ja reuneixen i troben una solució definitiva al problema i acabem amb aquesta vaga.
Sanitàriament, la situació ara mateix a Sant Sadurní, que és la localitat més gran de les afectades, és preocupant, senyor Amat?
A veure, jo crec que amb les actuacions que hem anat fent ho hem anat limitant. Jo sempre dic que el que hem anat fent des de l'inici és minimitzar els efectes d'aquest incompliment del dret a vaga. Llavors el que vam fer va ser uns punts de recollida on la gent podia anar a deixar la brossa. I ara doncs estem estudiant com canviem aquest tema, però que properament demà suposo que sortiran alguns canvis, però avui seguim intentant la gent demanant doncs, que tregui els colls al carrer, en el cas de que no els hi passin a recollir, doncs saben que tenen la deixalleria oberta de dilluns a diumenge, amb els horaris marcats, que poden deixar la brossa.
Molt bé, doncs seguirem molt atents a com van succeint els fets amb aquesta vaga d'escombraries. 19 dies ja són molts dies i caldria seny per totes les parts, per l'empresa i també pel comitè d'empresa, d'intentar trobar una solució i un acord i no perjudicar més als veïns d'aquestes localitats de l'Alt Penedès. Hem parlat amb el senyor Ton Amat, alcalde de Sant Sadurní d'Anoia. Gràcies per atendre'ns i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bona tarda a tothom.
Molt bé, tenim ara una última hora que fa referència sobretot als usuaris de Renfe que han de viatjar cap a les comarques de Girona en trens de mitja distància. La falta d'alimentació elèctrica en una de les vies està provocant retards a l'R11 i l'RG1 i obliga a circular per via única entre Massanet i Girona des de la 1:30. A conseqüència d'aquesta incidència, un tren resta detingut a 300 metres de l'estació de Sils, a la comarca de la Selva, i els viatgers que cobrien el trajecte Portbou-Sant Andreu-Condal seran transbordats a un altre tren que se situarà en paral·lel al que ja ha variat. Els retards de la R11 i RG1 són d'una mitja hora aproximadament. Tècnics de DIF estan treballant per intentar resoldre aquesta avaria. A l'àmbit judicial, la càrrega de feina als jutjats de primera instància de Lleida s'ha incrementat un 70% el 2021 respecte al 2020 i un 30% respecte al 2019. Un augment que, segons el president del TSJ, Jesús Maria Barrientos, constata la situació crítica que viu la societat a causa de la pandèmia. Aquesta pujada la pateix també la secció segona de l'Audiència de Lleida encarregada de les apel·lacions d'aquests jutjats i per això preveu crear una cinquena plaça de magistrat a la secció el 31 de desembre. Barrientos també reconeix problemes seriosos als partits judicials de Solsona, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella perquè cap d'ells compta amb un jutge de titular i la majoria de funcionaris són interins, la qual cosa debilita molt i molt el sistema judicial a les comarques de Lleida. I a Barcelona, un jutjat de la capital catalana investiga un inspector dels Mossos d'Esquadra per la gravació d'una reunió del tribunal encarregat de dos processos de selecció. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un agent que treballa a la Divisió d'Avaluació i Serveis sota el comandament del major Josep Lluís Trapero, Guillem Campàs.
Els fets van tenir lloc fa un mes quan a la sala on es reunia el tribunal avaluador dels processos de selecció es va trobar un mòbil a un calaix. El dispositiu era de prepagament i no contenia cap targeta SIM, però tenia la gravadora activa. El tribunal va suspendre les proves i el cas va passar a judici. La jutgessa ha obert la fase d'instrucció i ha citat a declarar un inspector dels Mossos d'Esquadra, que era suplent del tribunal. L'agent forma part de la Divisió d'Avaluació i Serveis comandada per el major Trapero, però arrel dels fets el cos li ha obert un expedient disciplinari i l'ha retirat de la unitat com a mesura cautelar. La Divisió d'Afers Interns s'ha ocupat d'investigar el cas, ja que es tracta d'una persona que forma part del cos. Actualment està destinat al complex central de Gara, on realitza altres tasques a l'espera que resolgui la situació. Els processos de selecció s'han reprès en els darrers dies degut a que, segons la presidenta del Tribunal Qualificador, no hi ha hagut afectació en els processos selectius i, per tant, es poden reprendre amb totes les garanties. Així ho ha informat mitjançant un informe amb data 19 d'octubre.
Guillem, explica'ns també què passa amb les oposicions al cos de Mossos d'Esquadra. Es veu que hi ha sindicats que han mostrat les seves reserves amb les quotes per a dones perquè diuen temen que baixi el nivell d'exigència. Des del sindicat USPAC han demanat retirar la mesura perquè estigmatitza la dona i la considera incapaç de promocionar per mèrits propis, oi?
Doncs sí, Carlos, la intenció d'adjudicar el 40% de les places del cos de Mossos d'Esquadra a les dones ha rebut moltes crítiques, moltes prominents de les dones que en formen part. El motiu és que es senten menyspreades perquè no necessiten aquestes mesures com ajuda, ja que són capaces de promocionar dins el cos per mèrits propis. Així ens explica el descontent Montse Blanc, vicepresidenta del sindicat USPAC.
Consideramos que no sería necesario aplicar porque estamos suficientemente capacitadas para optar a cualquier tipo de promoción, de acceso a lugar de trabajo, teniendo en cuenta los principios que sí son válidos, que son los de mérito y capacidad.
El sindicat independent dels Mossos han denunciat les promocions d'intendent i inspector que ja s'han llançat amb la nova mesura i avisa que també denunciaran les de caporal, sergent i subinspector en cas de seguir estigmatitzant la dona. Blanc també dona a conèixer el procediment per escollir aquests càrrecs, sotmesos a unes proves que haurien de ser independents al gènere de la persona per trobar els millors.
Unas pruebas, de hecho nosotros tenemos unas bases de unos concursos, unas pruebas iguales para todo el mundo, y que entren los mejores, sean hombres o sean mujeres.
La vicepresidenta del sindicat denuncia que aquestes mesures forçades s'apliquin al cos de Mossos i no, per exemple, a altres col·lectius amb menys participació per part de l'home, com podrien ser justícia, educació o salut, amb una presència majoritària de dones. Cal recordar que un dels motius per la destitució de l'excomissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, va ser la intenció del govern de feminitzar el cos.
I els funcionaris de presons adverteixen que està augmentant de manera greu el nombre d'agressions i situacions violentes als centres, així com la introducció de droga. L'alerta arriba arran de l'agressió d'un reclús a un altre a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, a l'Alt Empordà. La batussa va acabar amb tres funcionaris ferits. La paciència dels funcionaris de presons s'està acabant, Sergi Tor.
Sí, perquè les dades a Catalunya confirmen l'augment de la violència a les presons de Catalunya i són alarmants. Únicament el primer quatrimestre d'aquest any les agressions s'han multiplicat un 150% respecte al mateix període de l'any passat. En quatre mesos es registren 17 atacs greus, amb 21 funcionaris lesionats, 117 casos lleus, amb 172 treballadors afectats i 110 tentatives, amb una afectació per 249 funcionaris. La suma total és de 442 treballadors. Es xifra que un 3% dels actuals interns són els perillosos i els que provoquen les agressions. Amputacions, ulls lesionats, la violència té conseqüències físiques pels agredits. Últim cas, Puig de les Basses, a Figueres. Ganivetades entre interns. L'agressor li talla la cara a un altre utilitzant una navalla artesanal amb diverses fulles manipulades. La intervenció dels treballadors genera 3 ferits. Un d'ells rep una patada violenta. Està de baixa. Òscar Mestres, membre de UGT Presó en Girona, denuncia a COPE Catalunya i Andorra el règim de classificacions interns que té el centre Puig de les Basses i reclama una rectificació en la política de la conselleria.
Llevamos una temporada mezclando internos, preventivos con penados, con manejo de adultos, módulos de toxicomanías donde han aumentado el número de permisos dentro del mismo módulo. De esta manera, como tienen la clasificación interior, lo que consiguen es favorecer la entrada de drogas, las extorsiones, y esto lo que hace es potenciar aún más si cabe l'agressivitat en els centres penitenciaris.
A més, els sindicats alerten d'un increment en la introducció de droga als centres penitenciaris que està potenciant la violència i els ajustaments de comptes a les presons.
T'explico també que els Mossos d'Esquadra estan investigant una explosió en un antic caixer aquesta matinada al carrer Marina de Barcelona. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la matinada quan uns veïns han escoltat una forta explosió i han alertat els serveis d'emergència. S'han activat bombers i tècnics que han comprovat que l'explosió s'havia produït en una antiga oficina bancària. La Comissaria General d'Informació ha obert una investigació per esclarir els fets i detenir els autors d'aquest incident. A més, s'està investigant fets similars anteriors. Segons algunes fonts policials, s'han produït fins a 4 explosions en caixers de Barcelona sense que aparentment s'hagi produït cap tipus de robatori. I els Mossos han detingut amb 2 homes de 22 i 42 anys com a presumptes autors de 23 delictes de robatori amb força interior de vehicles i un delicte de robatori i furt d'ús de vehicles. vehicle. La matinada de dimecres passat van identificar un home en objectes amagats dels que no podia acreditar la seva procedència. Els agents els van decomissar i amb la investigació posterior van determinar que provenien d'un robatori en força en dos vehicles estacionats en un pàrquing privat d'Esplugues de Llobregat i van detenir l'home. L'endemà van detenir un segon home per altres robatoris amb vehicles estacionats a tres parcs d'Esplugues i l'Hospitalet en els darrers mesos. De la crisi a Ciutadans, la crisi política a Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, dos apunts en aquest dimarts. La vacant que ha deixat la dimissió de la presidenta Luz Guilarte l'ocuparà Júlia Barea, consellera al districte de Ciutat Vella. I és que Fernando Carrera, a qui li pertocava, ha renunciat a acceptar l'acte de regidor, ja que des de fa mesos està incorporat a l'equip del socialista Jaume Collboni.
Vull anunciar que renuncio a l'acte de regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè estic convençut que no tot s'hi val. Perquè això no és el joc de les cadires. Front a això, el més disruptiu és fer el que un creu que ha de fer en consciència. Jo tinc molt clar que ni sóc un trànsfuga, ni crec en aconseguir actes de regidors d'aquesta manera.
Mentrestant, el president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha insistit que hi ha una operació per perjudicar el partit taronja i posa a la picota el líder d'aquesta moguda, Paco Sierra.
Yo tengo que lamentar que un motín en el grupo municipal, guiado únicamente por intereses particulares, nos haya conducido a esta crisis.
Carrizosa ha dit que en un parell de setmanes escolliran qui ha de ser el cap de cartell a l'Ajuntament de Barcelona, un cap de cartell que substituirà a la dimissionària Luz Guilarte. 3:45, arriba el moment de fer una pausa, 2 minuts i mig, publicitat, bones recomanacions i després més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ladies and gentlemen,
este martes en COPE es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla-Copenhague. Leipzig Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara a la ciutat de Girona. Els tocs autoritaris de l'alcaldessa independentista Marta Madarenas tenen en peu de guerra els agents de la policia local. A les portes de les festes de Sant Narcís, Madarenas vol obligar per decret que la policia faci hores extres. Els agents parlen de covardia de l'equip de govern per no voler desencallar el conflicte que els va dur a plantejar-se i no fer més hores extres. Sergi, explica'ns com s'ha arribat a aquesta situació.
Doncs per l'autoritarisme de l'alcaldessa i la seva falta de solucions, segons els sindicats. On és el conflicte? La plantilla actual de la policia local de Girona està formada per 157 agents. Són 50 per sota dels estàndards d'una ciutat com Girona de 102.000 habitants. Conseqüència, sobrecàrrega diària de feina i pitjor servei. Els agents reclamen amb celeritat amb més personal. I l'alcaldessa Marta Madarenas, de Junts per Catalunya, i que no es presentarà la reelecció, no ha atès les demandes dels treballadors i es refugia en un article de la Llei de Policies Locals que recull que en situacions d'excepcionalitat i d'emergència es pugui mobilitzar la plantilla que sigui necessària per garantir la seguretat. En els últims 25 anys, aquest article a Girona sol s'ha activat per la pandèmia del coronavirus i ara per les festes de Sant Narcís, que comencen aquest divendres i s'allarguen fins al 6 de novembre. Ivana Muñoz, on de la secció sindical en Decesif Girona, denuncia a COPE Catalunya i Andorra l'arbitrarietat de l'alcaldessa i el perjudici personal pels agents.
Tot venen a treballar i la mitjana està entre un i tres dies, fins i tot algun cas de quatre dies, durant les fires, amb el qual et lleven de la teva festa ordinària, del teu descans personal, de la teva conciliació familiar.
Ja aquest mes d'agost els agents van comunicar la negativa a fer hores extra. La resposta de Madarenas és categòrica. Ni una sola reunió per arribar a un acord i un decret d'excepcionalitat assignat a l'últim moment per salvar les festes de Sant Narcís.
L'Ambici, el servei de bicicleta compartida metropolitana, es posarà en marxa progressivament el 2023 amb 2.600 bicicletes 100% elèctriques d'última generació i 236 estacions d'estacionament. A principis d'any arribarà Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí i Cornellà, i en els tres mesos següents els 12 municipis restants. Durant el 2023 l'abonament costarà 25 euros amb els primers 30 minuts gratuïts. Com que la integració amb el Bicing de Barcelona no ha estat possible, els usuaris que vulguin entrar a la capital catalana, que disposaran d'una tarifa plana per utilitzar els dos serveis, podran canviar de bicicleta en 7 estacions de transferència situades als municipis fronterers amb la ciutat de Barcelona. I els ecologistes avisen que la contaminació de l'aire per ozó repunta a Catalunya per l'efecte de canvi climàtic. En un informe, l'entitat sosté que, finalitzades les restriccions de mobilitat per la crisi de la Covid, les intenses i prolongades onades de calor estivals del 2022 han elevat les puntes d'ozó i s'han recuperat els nivells habituals en els anys anteriors a la pandèmia. El document també conclou que la totalitat de la població i del territori han estat exposats a un nivell insalubre d'aquest contaminant. D'altra banda, denuncia que la Generalitat segueix sense adoptar mesures eficaces sobre el transport, la indústria i la ramaderia intensiva que evitin els episodis puntuals i redueixin els elevats nivells dels fons contaminants. T'explico ara que les pujades constants de la factura de la llum, els lloguers i els deutes acumulats de la pandèmia tenen moltes botigues de proximitat entre l'espasa i la paret. Els costos cada cop més elevats i la crisi energètica estan colpejant de manera molt dura a tot el comerç, tal i com li han explicat a Jorge Abati.
COPE ha parlat amb l'Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, i assegura que els comerços ja estan tancant.
Nosaltres tanquem 40-50 de petits i no se n'enteren. I això està passant. Jo aquest dematí mateix m'he passejat, perquè m'agrada passejar, a veure com està el comerç i tal. Carai, he quedat parat que als voltants de l'Ajuntament, carrer Ferran, botigues tancades amb traspàs, eh? Vull dir, la cosa no és broma, no?
L'entitat també reclama una rebaixa de l'IVA del 21% al 4% en la factura de l'electricitat, una bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social i del 100% en els autònoms fins al maig de 2023 i una compensació de la diferència del cost en les factures de la llum en relació amb les del 2021. Gonyi també ha parlat sobre algunes d'aquestes mesures.
I això ho estem, no? És que hi ha països que d'autònoms no en paguen de moment, eh? Ara passa que aquí ha sigut al revés, encara ens han pujat els autònoms. Lo de l'energia, és molt trist que vegis que tu et costa molt pagar el rebut a final de mes i que les companyies que es dediquen a això pues, treuen uns resultats escandalosos de beneficis.
En aquest sentit, Barcelona Comerç assegura que els costos de l'electricitat s'han disparat un 250% i apunten que són unes xifres que no es poden assumir. D'aquesta manera, l'Associació de Comerciants alerta que el que la pandèmia no es va endur s'ho emportarà la factura de la llum.
Parlem ara dels pressupostos de la Generalitat, ja que el govern preveu aprovar aquests pressupostos de l'any que ve, l'any 2003, les pròximes setmanes, i el Departament d'Economia, encapçalat per Natàlia Mas, està ultimant l'anàlisi i fent els ajustos necessaris. Això ho ha dit avui la portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Som conscients que el calendari és ajustat. Vam dir que difícilment podríem respectar el calendari previst abans de la marxa de Junts, però continua sent una prioritat que es faci amb la màxima celeritat possible, segons ha afegit la portaveu de l'executiu català. I de la seva banda, la portaveu del PSC a la Cambra Catalana, Alicia Romero, ha assegurat que el govern podria aprovar els pressupostos el dia 2 de novembre i insta a fer-ho. Encara té temps, ha dit, que la setmana vinent per aprovar-los de forma i també en temps. Ha indicat la portaveu socialista Romero, ha afirmat que el PSC manté la mà estesa al president de la Generalitat, Pere Aragonès, per poder dialogar i, si s'escau, pactar uns pressupostos de cara al pròxim any. D'altra banda, ha avançat també que els socialistes han demanat al president de la Comissió de l'Estatut del Diputat, Jaume Alonso Cuevillas, de Junts, que convoqui la comissió per determinar si l'actitud del diputat de Junts, Francesc de Dalmases, incompleix el codi de conducta. 4 minuts i les 2 en punt, les 3 en punt de la tarda, és moment de fer un abans dels Esports Clube, com sempre a aquesta hora, avui amb el Joan Ballón. I Joan, molt bona tarda.
Hola, Carles, bona tarda.
D'aquí res, 10 minutets, com deia els Esports Clube, suposo que és amb la mirada posada amb la Champions, que el Barça se la juga.
Sí, se la juga, necessita un petit miracle, un gran miracle per continuar viu a la competició o com a mínim per arribar amb vida a la última jornada. Avui arrenca aquesta 5ª jornada de la fase de grups de la Champions. El Barça, recordem-ho, necessita que demà a l'Inter no li guanyi el Victoria Pilsen a Milà. Aquest partit, atenció, que és a les 18:45. I després, si l'Inter falla, el Barça hauria de guanyar-li al Bayern de Múnich al Camp Nou per seguir amb vida a la competició. El Barça-Bayern comença a les 9. Per tant, perfectament, es podria donar la situació de que el Barça comencés a jugar ja aquest partit sabent que està eliminat de la Champions.
Esperem que no, esperem que hi hagi un bri d'esperança, tot i que seria un miracle, Joan, però vinga.
Sí, home, el més normal és que l'Inter de Milà li guanyi el Victoria Pilsen al seu estadi, però
futbol sempre hi ha sorpreses, eh?
Coses més rares s'han vist en el món del futbol. El Barça, recordem que és baixa Sergi Roberto i no recupera cap futbolista més, el tècnic del Barça, que ha parlat aquest matí en roda de premsa, també Eric García, els escoltarem de seguida. A la Champions avui tenim Leipzig-Real Madrid, amb les baixes al Madrid de Modric, de Benzema i de Valverde, i també avui juga el Sevilla, també en torn de tarda, al camp del Copenhague, el Sevilla que també necessita guanyar i que perdi el Borussia Dortmund, que rep el City. El Sevilla està en una situació igual o pitjor a la que està el Barça. Això a la Lliga de Campions, a l'Espanyol sentirem a Puado, que ha passat per sala de premsa aquest matí, ha dit el davanter de l'Espanyol que ell està convençut que l'equip està en el bon camí perquè l'equip aixequi el vol en els propers partits. Direm també que el Girona tanca la jornada a primera divisió novament en zona de descens després de l'empat a 1 entre el Celta i el Getafe d'ahir. Girona 9 punts, Cádiz 7 i ells 4. Recordo que el proper rival del Girona serà el Real Madrid. Ha de visitar el Santiago Bernabéu el proper diumenge. I al marge del futbol, en bàsquet, tenim partit de Champions, juga el Manresa a la pista del Benfica, i en handbol tenim el debut a la EHF, la segona competició europea aquesta temporada del Granollers, que juga el seu partit a Hongria, a la pista del Balatonfuredi.
Molt bé, ho has dit molt bé. 10 punts,
No ho repetiré.
Tot això i més a les 3 de la tarda i 5 minuts per Escope. Ballori, bon programa, sort,
Gràcies, fins ara.
Continua migdia Cope, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.